A Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, a ser una servidora Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 en punt, es comença Protagonistes Villarreal.
Molt bon dia, divendres 8 de maig, arribem al fin de setmana, salutacions especial per a tots i totes, ha sigut una servidora Susana Pérez i a la meva esquerra i a la meva dreta, Montse Muñoz, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I allà al front tinc a l'ojo que todo lo ve, bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Mire, vaig a explicar-los la diferència de test per a tots aquells que no sapieu exactament la diferència entre els test que n'hi ha entre el que se parla del que és un PCR i un test ràpid. Hem cridat a un laboratori que està situat en Villarreal, concretament el Anàlisis Clínicos Adoración Broc, que està en el carrer Sant Roc número 6 de Villarreal, per a que ens expliqui exactament què són, com se fan els tests i quina fiabilitat té. Bueno, pues en primer lloc tenim el PCR, que la prova se fa agarrant mucosa o bé de la gola o bé del nas, on te diu si tens el virus o no el tens, en aquest mateix moment, i te donen els resultats aproximadament en 2 dies. I després estan les proves serològiques de tests ràpids. De tests ràpids n'hi ha... De proves serològiques, perdó, n'hi han de 2 maneres, la quantitativa i la de test ràpids. Si anem a la de test ràpids, en este centre concretament, la prova te la fan en vena, no te la fan en al ditet, perquè també se pot fer al dit, val? I proven, en esta prova mos diuen si estàs en una fase aguda, que estàs passant la enfermetat, o estàs en l'altra fase que va després, que és que ja l'has passat. Però este test ràpid té un 80-90% de fiabilitat, és a dir, no té el 100% de fiabilitat, com que és també el més barat. I este test, pues, és en seguida. Les proves tampoc te diuen si te fan este test ràpid, si estàs en els primers dies de la enfermetat, tampoc t'eix, no t'eix en anticossos. És a dir, tu pots estar contagiat quan ja t'han fet el test ràpid i com són els primers dies, tampoc t'eix. Vale? En este que t'hi punxen el ditet o, i que es diuen que és tan, tan fiable. Bueno, pues no, no té un 100% de fiabilitat. I després també està el serològic, però el quantitatiu, que este és fiable 100%. I este si te diu si l'has passat o si la tens. I dura un... També te ho diuen a les 48 hores. També necessites un parell de dies perquè te diguen si eres positiva o no eres positiva. És dir, quan anem a fer-nos un test, tenim que saber quin tipus de test mos fem i quina fiabilitat té. Perquè recordem que en PAMESA es feien els del dit. És així, Maria?
Sí, és el dels dits, a més. Bé, però també feien el del palet. El del palet també el feien.
El de la mucosa.
El de la mucosa també el feien. Però sí que s'ha donat casos, que jo conec per experiència, no?, que a lo millor han sigut positius i la persona s'ha quedat durant 15 dies en casa confinada i després li han dit no, que va ser negatiu. O sigui, que els tests, i a més també tinc un altre cas proper, que en principi va eixir negatiu, positiu, i després un quart que va eixir negatiu.
Però estàs parlant del test ràpid o del PCR?
És que clar, i se ja no el tinc tan controlat. El primer cas sí que te dic que va ser dels que se van realitzar així, a PAMESA, i sí que va eixir això, que però li va eixir primer positiu i després li va eixir que havia sigut negatiu.
En el PCR de mucosa, i si és fiable 100% i en el serològic quantitatiu és fiable 100%. I si sí que és cert que te diu si eres positiu o si eres negatiu, val? En el que no hi ha fiabilitat 100% és en el test ràpid, val?
Clar.
En principi no hi ha en els laboratoris privats, com que no hi ha problemes de poder fer els tests, perquè depèn de comercials i que en tinguen en concret en el centre d'adoració Broc, ella no té problemes. Lo que sí que és cert que varia el preu en funció de la demanda.
Clar.
I com aquella els compra, en funció de la disponibilitat, val més o val menys. El PCR 100% i el quantitatiu 100%, lògicament és més car, però és més fiable. Ara cadascú que trie el que vol fer. I que se fan, és dir... I a més també hi ha empreses que contraten a estos centres perquè vagin a les empreses i es facin també el test.
I una pregunta, el serològic en què consistís exactament?
Serològics n'hi ha dos, és dir, són de sang
i el del ditet.
Sí, serològics són dos, un és el de test ràpid que se fa en el ditet. En este cas Adoració no el fa en el ditet perquè considera que bueno, ella vol separar bé les coses i per tant el treu la sang de vena, eh? I està el quantitatiu, que també és en sang, el serològic és en sang, i el PCR és en mucosa de gola i nas. Recordem, PCR de gola i nas, 100% fiable, serològic quantitativo, és fiable 100% també. El test ràpid, 80%, m'ha dit 90%, però se decantava més per el 80%. És més econòmic, però hem de saber que volem fiabilitat o economia, és dir, barallem.
Pues això seran els que jo tinc coneixement de que s'hauran fet test ràpids que te donen en el moment i clar, com que no és fiabilitat al 100%.
En este cas, jo en la persona que he parlat, que Adoració Broc pues no porta dos dies en el món de les analítiques, és dir, jo la conec de tota la vida i ella m'ho ha parlat tal qual, és dir, m'ha dit el que hi ha i que no poden donar uns preus fijos perquè en funció de la demanda, de l'oferta està la demanda, no? I ahí anem.
Això era com les mascaretes, segons el proveïdor com les venia, les farmàcies en un principi les venien o més cares o més...
Per això volien, van ficar un preu fixe perquè no s'aprofitarà la gent d'esta situació.
Ja, però...
Algun dubte respecte a les proves de test?
No.
Bueno. Què ha passat en Madrid?
Pues bé, Madrid, ja sabem que totes les comunitats van demanar ahir quines volien passar, excepte Catalunya i Castilla i León, que elles no han demanat passar a la fase 1, i entre les que van demanar va eixir Madrid, val? Però el que ha passat és que l'informe que han enviat a la conseller, al Ministeri de Sanitat no està ni firmat ni té el respald dels tècnics
el
municipals,
recolzament dels tècnics,
clar, bueno, municipals, els de la comunitat, i a més... ha tingut la dimissió de la directora general de Salut Pública de la comunitat, Yolanda Fuentes, perquè no vol
assumir,
respaldar i no vol assumir que es passi a la fase 1 perquè no creuen que Madrid puga passar.
Si nosaltres des de fora, d'altra comunitat, veiem que Madrid no està preparat pa passar a la primera fase, és normal.
Sí,
és que no, jo crec que no. Si encara...
Què te pareix que Barcelona ja ha decidit no passar la
fase
1?
A mi em pareix estupendo.
A mi em pareix bé, perquè també és un...
Entonces tu eres del Barça, no del Madrid, no?
No.
Montse?
No.
No. Anem a veure.
Jo sóc del Villarreal.
O sigui, tu entre la decisió entre sí. la decisió de Madrid i Barcelona?
Barcelona. És que jo crec que Madrid no està preparat.
És que és més prudent.
Entre Torra i Ayuso?
Ayuso. Però ara Torra, que no m'acau bé, però...
Crec que no me quedaria ningú, eh?
Jo tampoc, però bueno, en este cas sí, perquè, a veure, ho han fet com toca. O sigui, Madrid, ui per ui, des de fora de la capital, veiem que no està preparat per passar a la primera fase.
Sí.
És que no està preparat, és que encara n'hi ha gent en UCI, més de 800 o 900 persones en UCI.
I la majoria... algo que tenim que reflexionar tots i és estem en fase de desescalada, però no perquè hagi desaparegut.
No, és que no ha desaparegut.
Estem en fase de desescalada perquè d'alguna manera s'està descol·lapsant la sanitat per a poder... perquè n'hi haurà un repunte, o almenys és el que...
Sí, exacte. Referim-nos a això, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat responsabilitat a les altres comunitats autònomes, o sigui que cadascú siga conscient de si se pot passar o no, que siguin sincers, perquè no és un tema polític, és que estem parlant de la salut de tots els ciutadans.
És que cada dia n'hi ha 200 i pico de persones que
estan faltant.
Bueno, si se feren test i aïllarem a les persones que estan... contagiades, a les que no estan contagiades, pues també seria una bona forma de desconfinar a la gent en funció de l'estat de salut que tinguera. Tampoc seria una cosa tan descabellada, bueno, que és el que demanem.
Clar, és que Madrid passa la primera fase, passa la segona i ja te veus d'ací dues setmanes totes les costes.
Per cert, com està? Podrem? Maria.
Nosaltres podem passar. Suposadament, sí, de totes formes, serà demà quan diguen des del Ministeri de Sanitat qui pot passar i qui no, perquè estava com suposadament clar, però, per exemple, en el cas de Madrid estan encara a pensar el seu. Però sí que és veritat que la Comunitat Valenciana ha sol·licitat en el pla de desescalada que en la fase 1 ja es comença a obrir el que són les platges. I tot això ha vingut després de conèixer l'informe del Consell Superior d'Investigació Científics, que ha dit que en piscines i platges el coronavirus és molt improbable encara que estiga.
I jo, quan estava sentint-lo, pensava, la voy a salar, vale, perquè, però la dolça, i enseguida sí. Tu ben dit.
Clar.
És que n'hi ha cloro.
En els rius sí que hi ha que tindre mesura, perquè no es podran haver aglomeracions, però sí que és veritat que en les piscines, en els spas, es diu que els cloros podran desinfectar perfectament el que és el virus. És a més, crec que el lloc més fiable, on més desapareixerà més ràpid, el virus. En les platges s'adona que per la sal que hi ha es descontaminarà. L'arena, poder estar a la tovalla sentats, com està el sol i també hi ha sal en l'arena, també no es passarà tan fàcilment el coronavirus. Lo que queda ara per ressenyar és el tema dels rius, perquè té aigua dolça.
És que ahir no té cap producte però químic.
Però tenim diverses alternatives, és a dir, sí. Que puguem anar a la platja, que puguem banyar-nos a les piscines. Mm. Recordeu ahir que parlàvem de les terrasses?
Sí.
Pues este matí m'he cruzat en el gerent de baix del restaurant, que sabeu que està així baix, de la Fundació, de la Caixa Rural, i, claro, ell té molt d'espai. Mm. O sigui, que ell tindrà cabuda en la terrassa per 50 persones.
Bé.
Dins no podrà hi haure ningú, ni siquiera podran entrar a veure les tapes, pagaran en targeter,
sí.
I entraran d'un en un si necessiten utilitzar el bany.
O sigui, dins del local no n'hi haurà cap persona.
No podrà ni haure ningú. Només està autoritzada la terrassa. I com aquell sí que té una franja gran,
sí.
I conforme parlem ahir de les taules, sí que posaran dues taules, i ell ha contat que com que té que guardar 2 metres entre taula i taula, del centre d'una taula al centre de l'altra taula n'hi hauran 3 metres. És a dir, en realitat, i en la desescalada, pues 50 persones, buida i 50 persones més. No sé, sempre... A veure... Tenim bones expectatives. No jo sé si després això serà aixina.
Jo crec que sí. N'hi ha que destacar que a l'interior dels locals està previst entrar a partir de la fase 2.
De la fase 2.
Que això són 15 dies. O sigui, que ahir
serà a finals de maig.
I després n'hi hauran bars que no obriran dilluns, o cafeteries, o terrasses, perquè vindran a fer tapes i tot això, que obriran dimarts. És a dir, no obriran el mateix dilluns, sinó que obriran dimarts. perquè a més hauran de tenir molta precaució, perquè tot el que eixirà a un lloc on fa molta calor.
Clar, sí. Això és això.
I tindrà que fer una desinfecció.
Sí, i a més també, per exemple, respecte a la calor, també han demanat al Ministeri de Sanitat que revise, sobretot a les zones costeres, el tema dels horaris per als xiquets, perquè fa més calor ara. O sigui, tot això és que n'hi ha que tindreu molt en compte, perquè antes fèiem una vida normal i de tot això no ens adonàvem. Però ara és molt important fer reflexionar.
Sí, però la normalitat tornarà, entre comillas, a aquesta normalitat que ens hem d'acostumar.
Bueno, pues algo més que dir o passem directament a parlar en Sílvia, la regidora. Uh-huh.
Sí, perquè avui han començat ja a fer els primers tests a la localitat de Vila-reals per als policies locals i Protecció Civil. Ens dirà qui ha sigut i quants agents, no, se li ha fet el test.
Bueno, és una bona notícia. Ojalà. I això fora com allò del castell de naipes que quan cau a tot el món ens arriba, i sostés que tanta falta fan i que faran que puguem tindre la vida més normal, puguem tindre accés a ells tots, no? Bueno, anem a la publi ja, Maria?
Sí, me pareix... Sí.
Txelo, el poses?
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50. O llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
I ara, com que també volem saber com estan els mercats, anem a parlar amb la directora d'internacionalització, Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com tenim els mercats? Què ens està passant a les empreses de la Comunitat Valenciana?
Doncs bé, com vam comentar fa unes setmanes, no? Depèn una miqueta del sector. Si els sectors que estaven més volcats al mercat europeu, doncs alguns ja han començat a trobar ixe inici, no? de veure que comencen els pedidos, no? a arribar de nou, aquells que es tenien més paralitzats, doncs el fet que a França ja alguns comerços puguen obrir, el sector del moble i del textil, doncs ja ens van comunicar que ja estan iniciant, no?, l'enviament d'algunes de les mercaderies, el fet de que Alemanya o Holanda també estiguin reactivant-lo, doncs es demanava i s'inici, no?, per a poder recuperar per lo menos els pedidors que se van quedar aturats abans de que tot això se paralitzara, no?, l'activitat a l'estat espanyol. Pel que que fa a la resta de mercats, bueno, pues ja sabeu les demandes que està tenint el sector ceràmic, no?, de reactivació del mercat interior, perquè és cert que els seus mercats exteriors estan una miqueta més paralitzats pel tema de la construcció. Hem de continuar veient com avança el cas d'Estats Units, perquè, com sabeu, per a aquest mercat la construcció és un pilar fonamental per a l'economia i també depèn molt les nostres exportacions cap allà. Hem d'esperar que passi el Ramadan, com ja comentàvem l'altra vegada, per reactivar tot aquest mercat important també per al sector ceràmic. Però, bueno, ahí estem, no?, treballant colze a colze en les empreses per a que puguen tindre de primera mà la informació que necessiten sobre els mercats concrets. El mercat asiàtic se va reactivar més pronte, ja sabeu que, bueno, Xina està comprant ja en normalitat. Bueno, de la que ja teníem, sabeu, que és un mercat que tampoc representa per a les nostres exportacions un percentatge molt gran, però sí que és cert, doncs, que el sector del calcer, no?, que era un dels afectats principals quan se va caure el consum intern de Xina, doncs veus que ja està recuperant una altra vegada i s'ha mitja normalitat, no?, perquè el consum allí, doncs, és alt. Les persones, quan se van reincorporar a la seva vida normal, no van tindre aquesta por de consumir en Xina i s'està consumint una altra vegada en la mateixa línia que s'estava fent abans. Així que és el que estem fent, focalitzant els nostres esforços a ajudar les empreses en mercats que estan reactivant-se. Hem pogut atendre 118 empreses en el mes d'abril de forma individualitzada en les nostres antenes, on principalment el seu interès ha sigut Xina, Japó i Estats Units, per veure com podíem fer l'enviament de la seva mercaderia i, sobretot, conèixer de primera mà si s'estava reactivant, si no, si podíem buscar-li algun canal de distribució per a alguns productes, etc. I en aquesta línia estem continuant i d'ací, doncs, uns dies, la setmana que ve, anem a llançar una convocatòria també per a les empreses de vi, per a fer una promoció dels vins valencians de qui vulgui participar de forma semipresencial. Enviarem 6 botelles per empresa a Shanghai, a Pequín i a Chengdu, i farem una agenda comercial on les persones que poden importar vins estrangers, no?, aniran a conèixer l'oferta valenciana. En aquest cas estem pensant en edificis una miqueta singulars per a donar-li un contingut més marketing i marca, no?, dels nostres vins, i se treballarà tot, pues, de forma virtual, no?, a través de reunions ja preparades B2B, de forma a través del programa que ens permetisca el mercat xinès, que, com sabeu, hi ha moltes restriccions en termes de tecnologia, i estem treballant-lo. Així que ens estem reinventant per a no deixar passar les oportunitats que, sobretot, estan apareixent en mercats que ja estan tornant a aquesta normalitat.
Per lo que fa a la reactivació dels mercats, hem vist que Xina, després de 3 mesos de pandèmia, està pràcticament posada en marxa. Com se preveu que si en Europa nosaltres es posem en marxa, també tardarem més? Què diuen els mercats? Què diuen els empresaris?
Bueno, jo crec que el que passa, sí, no?, al nostre mercat comú, que és la Unió Europea, doncs la preocupació és aquesta desigualtat en reprendre l'activitat, no?, de que cada país al final està decidint unes coses i se té por de que a lo millor així en Espanya se tarda una miqueta més, que en altres mercats siga més ràpida i que això puga ser com una competència desleial, no?, per a les nostres empreses. Però jo crec que tot això passarà en un mes, es regularitzarà una miqueta tota l'activitat. Sí, esperem, no?, que la setmana que ve ja comenci a estabilitzar-se, no?, sobretot el tema del consum intern. Però, com us comentava, el tema de les exportacions, com en altres països, no s'ha deixat de consumir, no? Ahir estàvem comentant alguns companys que tenim en comú que estan vivint en Brussel·les o en Holanda, ells venien de fer les compres de normals, vull dir que ja vienen a comprar els magatzems, flors i coses per a decorar casa i que no estava tan paralitzada com així. Així que jo vull pensar que això, que en un parell de setmanes estarem més o menys reiniciant la normalitat en aquest consum a nivell de Unió Europea. El que ens preocupava també era el tema del moviment de les persones a través de, bueno, dels vols, no? Dintre de la Unió, i estem esperant amb molta ansietat quina serà la decisió final, no? Pareix que hi ha una reunió el dia 13, si no recorde mal, de la Comissió Europea per prendre una decisió de com van a regular els espais aeris i, bueno, pues ahí estem esperant, perquè de veritat jo tinc en marxa algunes accions de captació d'inversió, sobretot dels Estats Units, que no paren de preguntar que quan serà possible que puguem viatjar a Europa, en aquest cas quan podran vindre a València, perquè es van quedar a mitjan, no?, de gestionar algunes inversions importants de capital nord-americà i bueno, ahir mateix comentàvem això. I el que fem, pues, és transmetre tranquil·litat i que esperem que a final de mes o a inicis del mes que ve, doncs, que se pugui celebrar i poder continuar mostrant, no?, les oportunitats que té la nostra comunitat valenciana per a que s'implanten. Així que estem tots ahí pendents de com avança tot.
Les fires que estaven previstes, per exemple, Cesaire i Té del Demés, què passarà amb tot això?
Bueno, pues ja sabeu la notícia de que la fira en Bolònia se retrasa una miqueta. Tenim també pendent una fira en el Marbre en Verona, que coincidia en esa fira. Estem esperant a veure quina és la decisió que prenem, perquè una cosa és que se celebra la fira i una altra cosa és que puguem viatjar els compradors, no?, internacionals a la fira, que és del que se tracta al final, és de fer negoci. Pel que fa a les nostres fires, a Habitat, que també ho vam comentar fa algunes setmanes, justet fa dos dies vam tenir una reunió ja en les associacions sectorials del textil i del moble, conjuntament amb Fira València, i ja estem desenvolupant aquesta fira mixta, no?, una fira on el nostre objectiu principal és que aquells mercats internacionals que puguen vindre, que se puguen desplaçar, els compradors que puguen pagar-li el bitllet d'avió i l'hotel, serà el prioritari. Tenim 500.000 d'euros per a poder gastar en aquesta acció, conjuntament, evidentment, en la part que fica ICEX, en la part que fica les associacions sectorials FIRA i nosaltres, perquè pensem que és un doble impuls, no? Per un costat, fas que l'expositor tingui oportunitats comercials de vendre el seu producte, però també està reactivant el nostre sector turístic, no? Tot el tema hoteler, els taxis, els restaurants, etcètera, se poden beneficiar d'aquesta presència física de gent que pugui vindre a visitar la fira. I per a contrarrestar aquells mercats que són també prioritaris però que no puguen viatjar per un tema de restricció a la mobilitat en l'espai aeri, doncs ja estem treballant aquesta part virtual per a que puguen conèixer l'estand físicament conforme ja està exposat en Fira Habitat, que no se perguen detall d'aquestes col·leccions, d'aquestes novetats, però que al mateix temps tancar conjuntament en aquests clients i en els expositors reunions agendades que també els garantisquen que puguen tindre aquestes negociacions comercials necessàries per a fer negoci. Així que estem reinventant-nos, no? Intentant convivint en esta nova normalitat que ens tocarà viure, jo crec que alguns mesos més.
Pues moltes gràcies per haver-nos aclarit totes aquestes coses i veure que la comunitat valenciana no para, que seguim intentant reinventar-nos i oferint tot allò que tenim, que és molt i bo. Per això vostè no para de treballar. De fet, me diu que este matí ho tenia un poc complicat i per això hem tingut que buscar un hueco. Mari Parra, directora d'internacionalització, moltes gràcies per haver entrat així en la seva ràdio i haver-nos aclarit totes aquestes coses.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i bon dia.
Sí. Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Apleguem quasi a les 12 i mitja, seguim així a la 92.2 FM a Protagonistes Vila-real i és el torn de parlar ara sí amb la regidora de Sanitat, Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Sílvia Gómez.
Hola, bon dia a totes i a tots.
Bé, avui ens hem alçat amb la bona notícia de que el nostre municipi ha sigut el primer en fer-li la prova del Covid-19 als cossos de seguretat d'ací de la localitat i també als de Protecció Civil.
Sí, bueno, és, la veritat que bona notícia perquè s'ha pogut fer aquesta prova i, a més, una bona notícia perquè no ha sigut cap cas positiu. Això sí que és una alegria per a nosaltres tindre la plantilla completa i, a més, tindre-la en aquests moments sana, no? I que no correguen cap risc ni els companys ni entre els companys del departament ni tampoc la ciutadania de Vila-real.
Sí, bé, lo de que no ha donat cap agent positiu, sí que en la nota de premsa ens especificava que 3 d'ells sí que han passat ja la malaltia i que la resta no. A quan se li ha fet la prova?
A veure, s'han fet a 79 agents més dos treballadors funcionaris de Protecció Civil. S'ha fet això, aleshores són 81 persones, després més una que és l'ordenança que tenim així a policia i com està en contacte contínuament en el que són agents, se s'ha fet la prova. A mi també se va aconsellar que me la fera, ja que estic quasi tots els dies amb ells, també la vaig fer, però el més important fora era que els agents, que són els que estan així al carrer contínuament i Protecció Civil, jo també estic en contacte contínuament amb Protecció Civil, sí, pel tema del voluntariat i de més. Aleshores, d'ahir extraem que només 3 han eixit que han passat la malaltia. Sí. Aleshores, que ja no contagien i, per tant, que no tenen la malaltia activa. Això és molt important perquè, a més, ja el metge ens comentava que és com si tingueren ja pues, un xaleco antibales, no?
Sí.
Que no te evita el 100%, perquè encara no ho saben tampoc, que no la puguen agafar, però sí que pareix ser que hi ha un tant percent de que és menys probable de que aquestes persones es puguen contagiar.
Clar, perquè quin tipus de test s'ha realitzat? Perquè els ha dit que ara mateix no la tenen, o si l'han passat, però no saben quins de dins del cos de seguretat té anticossos per no agarrar-la.
Sí, sí, a veure, aquestes persones, quan el test se dividia, diguem, en tres paràmetres, no? Ficava una C, que la C és que no s'havia passat, que no l'havies passat, però que tampoc la tenies, la malaltia, com que no tenies el virus. Després l'altre, quan hi havia dos ratlletes, era el IgG, que l'IgG és el que mostra que tens anticossos, ¿vale? Uh-huh. Que el teu cos ha creat anticossos i que, però perquè l'has passat,
sí,
¿vale? Però que no tens actiu el virus. I després el IgM és el que ahí sí que et diu que estàs en aquest moment amb la malaltia,
amb
el virus al cos. ¿Vale? I ahí, si haguera eixit algú en ese rango, immediatament se l'haguera fet el PCR, ¿vale? Que és la prova ja definitiva de que ahí se diria exactament en quin moment es troba en el virus, en el cos de la persona en qüestió.
Perdone que recalque, però entonces hi ha gent que encara pot passar-la dins del cos.
Home, claro, claro.
Sí, no? Perquè
claro, tots, realment tots, perquè ningú assegura que el que l'ha passat estigui immune. O sigui, perquè nosaltres no ens ho han assegurat. Cap metge. El metge diu que és el que he dit abans, és com si tinguera una protecció en certa manera, però no el 100%, perquè tampoc se sap si una persona que està contagiada poguera estar una altra volta. En principi diuen que se crea una certa immunitat, però a nosaltres ningú s'ha assegurat que no pogueren tornar a passar.
Clar, a lo millor ara tenen que reforçar la seguretat, sobretot per ells mateix, perquè no puguen passar-la.
No, reforçada, estàs reforçada des del principi i han de seguir les mesures de distanciament, d'utilització de mascaretes, de limpiar-se les mans de manera contínua, de limpiar els cotxes. La que tenim des del minut 1. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Vila-real, hem prioritzat en tot moment la seguretat de tots els treballadors i treballadores de lo que és l'administració local. Aleshores, des del primer minut vam tindre mascaretes a l'Ajuntament, vam tindre gel per a poder-se desinfectar les mans, vam tindre un contracte d'una empresa especialitzada en desinfecció de les instal·lacions per a que tots els dies se desinfectaran les instal·lacions tant de l'Ajuntament de Vila-real com de policia local, que de fet se desinfecten pràcticament 3 vegades al dia. Aleshores, i els cotxes també una vegada a la setmana, perquè durant la setmana el mateix torn, les dues persones, dos agents que duen el cotxe, duen tota la setmana les mateixes persones. Aleshores, una vegada a la setmana se desinfecten els cotxes amb un mètode de l'oslo. Aleshores, aquestes mesures les anem a continuar fent, perquè de fet ahir vam fer un recordatori als agents de que no se relaxaren, no? Perquè no perquè ahir donaren negatiu, claro, no se poden contagiar. Aleshores, tenen que seguir sent escrupulosos, perquè creiem que això ha sigut també una de les de les claus per a que ens apareguen pues el mínim de contagiats, perquè n'hi ha hagut molta desinfecció i els agents, el que és el personal de la policia local, han mantès les mesures i han complit les mesures que establixen en l'estat d'alarma i en aquest moment de pandèmia.
O sigui, si tenen avui els resultats, estaríem parlant que els han fet el test ràpid.
Claro.
Val. Parlem ara un poc del tema del desconfinament. Què tal s'ha portat la ciutadania de Vila-real amb tot això dels passejos que ja han pogut fer esta setmana?
A veure, tenim versions de tot tipus, no? Nosaltres a nivell policial, d'actuació policial, tenim una visió prou positiva. El que hem vist, el que hem detectat, ha sigut un compliment, en certa manera, positiu. Després veus les xarxes, veus pues, persones que te comenten les coses, que veuen a molta gent pues, que està junta, que no tenen mascareta, que alguns que ixen fora de l'horari establert i demés. Però, bueno, jo crec que són els menys. Des de l'inici de l'estat d'alarma, Vila-real duem ara 636 denúncies i 9 detencions, però bé, estem vist de lo que és la mitjana nacional i realment és una visió positiva, no? Hem d'agrair a la ciutadania el compliment, no?, de les mesures, perquè ha sigut ja duem pràcticament 2 mesos en estat d'alarma, en un confinament en el que ha sigut dur, no?, mantindre's en casa, en no poder eixir, en molta gent sense poder anar a treballar, en alguns dels negocis tancats. Aleshores, en aquests moments en què ja estem en unes fases ja de desescalada, no?, en què la gent necessita eixir, hem de ser, en certa manera, comprensius, no? Però no comprensius en que no estiguen complint les mesures, sinó que en un moment donat pues pot ser més comprensiu una persona pues, que potser s'equivoca de l'horari d'eixir. Això hem de ser comprensius, però no mai comprensius en que se salten la norma pues, un poc aixina exageradament, no? Aleshores, això sí que hem de fer una crida de que ara en els moments de desescalada, en les fases que en un moment donat, si ara a lo que és la Comunitat Valenciana els primers o la província de Castelló, la fase 1, ahí ja parece que se permetran unes coses que creiem que si no som estrictes en les mesures de distanciament, d'utilització de mascarilles, encara que la mascareta sabem que no és obligatòria, però crec que és molt, molt recomanable des del nostre punt de vista per el tema d'evitar el contagi, hem de ser escrupulosos en el compliment de les normes, perquè si no podem tindre un problema important de rebrot, no? I això és el que no volem ningú, no?
A més, regidora, també haveu habilitat com unes zones peatonals, no?, per a que la gent circule més tranquil·lament i que no s'aglomere tota la gent en les aceres, diguem?
Sí, a veure, en aquestes fases de escalada, no?, en què ja es permet l'eixir de casa unes certes hores i demés, per a facilitar que les persones puguen mantindre una certa distància, no?, i de seguretat, hem elegit, diguem, 3 zones, no?, de la nostra ciutat. La primera, que ja la gent ja té cultura i l'ha utilitzat i, de fet, ja ja la coneix, és la de tancament de la zona de la muralla, de davant de l'auditori, en el que sabeu que tanquem pràcticament des de la des de lo que és el Cedre fins a Ramon y Cajal, en el que ahí se tanca exclusivament i aleshores donarem un poquet d'amplitud, no, a lo que és l'avinguda de la Murà, els peatons podran invadir lo que és la zona de cotxes, no, la bueno, el carrer. Aleshores, ahí, pues, els xiquets, xiquetes que vulguin anar en bicicleta, en patinet o vulguin caminar, podran mantenir la distància d'una manera pues, més clara. Després, una altra de les zones que també és molt ampla, però veiem que tenim que crear cultura en el sentit de que també en un moment donat pues bueno, l'ampliació de les terrasses, que sabeu que en aquesta fase ja se podran obrir l'hostaleria i demés, en la zona de davant de l'Estadi de la Ceràmica, que aniria des del carrer Almassora fins a Ambaixador Mascarell, ahí també se tallaria el trànsit i se facilitarà l'accés dels vianants a la zona de carrer, no, de carretera. Aleshores, ahí també donarem una amplitud important a aquesta zona. I després la tercera zona serà la del Camí Ermita. El Camí Ermita, el que se va a fer, el que s'està treballant avui per a que demà siga efectiu, és que la zona de l'esquerra, diguem, pujant a l'ermita, la zona que se pot aparcar, és la que no té carril bici, ahí no se podrà aparcar i s'habilitarà mitjançant uns conos, uns pivots, millor dit, s'habilitarà per a que també se pugui invadir per els peatons i així poder garantir la distància de les persones i poder caminar i córrer en major seguretat per evitar qualsevol contacte entre les diferents persones que estan pues, fent alguna activitat física.
Sí, serà més còmode, no, per a la gent. Uh-huh. I un altre tema, a partir del dilluns, que ja es comencem en la fase 1, hi haurà un reforçament de la seguretat?
Bé, hi ha qüestions que ens preocupen moltíssim i estem mirant a veure exactament el que contempla el decret que s'aprovarà aquesta cada setmana. I una de les coses que ens preocupa molt, en que quan s'està en la fase 1 ja pareix que se contemplarà el tema de la reunió de 10 persones, no?, en un domicili. Aleshores, ahí ens preocupa perquè nosaltres coincidim pràcticament l'entrada d'aquesta fase en l'inici de lo que podrien ser les festes, no? He de recordar, i aprofite aquesta entrevista, que estan suspeses les festes, que per lo tant ni haurà xulla ni deurien d'anar a lo que és conegut com a les penyes, no?
Clar.
Encara que si s'aprova esta fase 1 en la nostra zona i s'aprova de que poden reunir-se 10 persones en un domicili, pues està permitit per l'Estat. Nosaltres no tenim competència per anar en contra d'això, però sí que volem fer unes certes recomanacions, perquè si comencem a reunir-nos, sobretot la gent jove i de més, cada un d'una vivenda diferent, després anem a reunir-nos en casa en gent gran o en gent vulnerable, això hem de fer un poquet de, diguem, de reflexió, no? Si és necessari, no?, anar a estos llocs, a reunir-nos diferents persones de diferents àmbits i diferents famílies i poder arriscar a pues, algun contagi a aquestes persones. Aleshores, el que ens preocupa més són això, les penyes, sobretot de gent jove, no?
Sí.
Hem d'intentar reflexionar, fer reflexionar als nostres fills de que no és tan necessari, no, anar ara a la penya i això, però bueno, estem esperant a veure què és el que diu el decret i a veure què és a lo que ens afrontem, no? Ens afrontem ara en la nostra ciutat. Però sí, farem un seguiment important d'aquestes coses. De fet, aquest matí estava parlant amb el comissari de la Policia Nacional que també li preocupava aquest tema.
Sí, pues això des d'ací demanem prudència, no? Que siga desconfinament no significa que puguem ir al carrer lliurement com si no passara res, perquè el virus segueix estant entre nosaltres i això ho tenim que reflexionar. Regidora, moltes gràcies, molt amable per haver entrat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i això, un missatge, no?, de que tot anirà bé i que és això, que hem de ser responsables, per supost, per a que això, no?, per a que tot vagi bé.
Exacte. Adeu.
Adeu, moltes gràcies. Bona vesprada.
Yeah.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 13 68. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
És el moment de parlar de matèria educativa amb la diputada autonòmica del Partit Socialista i alcaldessa de Sant Mateu, Anna Besalduc. Bon dia.
Bon dia.
Bé, contem-nos un poquet quines novetats s'estan realitzant en matèria educativa des de la conselleria.
Bueno, pues el dimecres vam tindre la compareixença del conseller en les Corts Valencianes, a la Diputació Permanent, i va explicar un poc les mesures que s'havien adoptat durant aquest temps i també va fer pues, algun anunci interessant, no?, de cara al futur, sobretot de cara al final de curs, que ja sabeu tots que també han així les instruccions, inclús que ahir ja se va fer públic el calendari per a les noves matriculacions per al curs vinent. Però jo crec que va ficar de relleu diverses coses que són molt interessants, no, sobretot el tema d'activitats extraescolars, que la conselleria va destinar 9 milions d'euros per a activitats extraescolars i de reforç mitjançant ajudes als ajuntaments. Les extraescolars per a aquest estiu, final de curs i estiu, seran més culturals, no?, i més lúdiques, i després, de cara al curs vinent, pues, hi haurà extraescolars de reforç per a ajudar a tot l'alumnat pues, que no ha pogut assolir aquest últim trimestre, donat que no hi ha hagut activitat presencial als col·les, pues, a tots els continguts que no ha pogut assolir en aquest trimestre. Jo crec que és una mesura molt interessant i que pues, estarà molt bé de cara a que cap xiquet i xiqueta ni cap jove pues, perga, no?, este fil conductor en la educació i bueno, pues, intentar, és una forma més, una idea més per a intentar pal·liar els efectes d'esta
crisi
que estem vivint. També el se va dir per part del conseller, pues, sabeu que la conselleria ha repartit 14.000 tablets, no?, sobretot per als instituts, primer que res, perquè són els alumnes que titulen, que passen d'ESO a batxillerat o que estan acabat el batxillerat per a passar a les proves d'accés a la universitat o que titulen perquè acaben els cicles de formació professional. Enteníem que era la forma de prioritzar, era una forma de prioritzar la més adient, no? Però sí que és veritat, i vull que tot el món sàpiga, que la conselleria té previst adquirir més tablets per a que arribem a tot el món. No se n'han adquirit més en aquest moment, no per voluntat d'adquirir-les, sinó perquè cap empresa podia subministrar més de les que ja hem adquirit en estos dies que han passat i bueno, que estan previst que a poc a poc pues, se vaiga restablint les existències i que la conselleria ne puga adquirir, perquè també pensem una mica que això ha vingut per a quedar-se. No estic dient que les tables vagin a substituir-les ni l'activitat presencial, per supost que no, eh? Però sí que és una eina que ha vingut per a quedar-se i que, bueno, pues, se faran els esforços necessaris, no? Per a que tot el món al final pues, n'acabe tenint. I bueno, pues, ja t'he dit moltíssimes coses. També la conselleria, el govern valencià adquirit perquè tots sabem que a partir del dia 11 els professors, les professores, els mestres i el personal administratiu podrà retornar a les aules. Per això els ajuntaments hem fet les neteges i les desinfeccions dels col·les i en la conselleria dels instituts, i també adquirit productes higiénico-sanitaris per a poder subministrar, per a que la gent que tinga gana de treballar pues, ho faran les màximes garanties. Pues, mascaretes, gel, pantalles, mampares, guants i una sèrie de productes que ja, en els que ja estem familiaritzats tot el món, perquè utilitzem quasi que tots els dies, però que també se va ficar, per suposat, a l'abast de la gent que començarà a treballar. I, bueno, i esperant, no, que les diverses fases de la desescala pues, se vagi aclarint com anirem evolucionant i retornant a aquesta nova normalitat.
Sí, diputada, no s'ha pensat per als mestres i per la seguretat dels alumnes que durant aquestes fases podran tornar a les classes fer-los el test?
En el tema de les autoritats sanitàries, especificaran quines són les mesures. Jo sí que vull aclarir una cosa en el tema dels tests. A mi me poden fer el test avui i donar negatiu.
Clar.
I demà puc estar infectada. Llavors, en el tema dels tests s'ha de tindre molt de compte, perquè primer tenen que tindre els tests les persones que estan més en contacte amb la resta de la gent. O sigui, personal sanitari, que me consti que s'estan fent en el personal sanitari no els PCR sinó el test d'anticossos.
Sí.
Val? Per què? Perquè evidentment si tu en el test d'anticossos te dona que estàs immunitzat, estàs immunitzat. Val?
Clar.
I en el personal sanitari que té algun símptoma s'estan fent els PCRs. A tot el món. Això ja s'ha normalitzat d'una forma tremenda en els centres de salut. I, a més, ja que me preguntes d'això, sí que voldria ressaltar, encara que no tingui res que veure en educació, que ahir la Conselleria de Sanitat va acordar en els sindicats i en ampliar els contractes de tots els professionals sanitaris que s'han contractat per motiu del Covid, se van allargar hasta novembre. Per què? Perquè se va a ficar molt d'èmfasis i se va dotar molt de personal als centres d'atenció primària, val? Per tot això, perquè puguen fer els tests d'anticossos, perquè puguen fer els PCRs i per a pues, assistir a la població.
Sí.
Val? Que això ho vull ficar en comparativa en la Comunitat de Madrid, que ja hem vist fa una setmana com, després de desmantellar l'IFEMA, pues, molta gent que havia anat a ajudar en el tema del Covid, molts de professionals sanitaris, pues, que van rebre les cartes de despido. No? Jo crec que és una bona mesura de sanitat, que ens ajudarà a totes i a tots, inclús als que tenen que retornar a l'activitat laboral, inclús en el moment que els nostres xiquets i xiquetes puguen retornar també als col·legis i està molt bé perquè se prioritza la salut de les persones i per això tenim que tindre personal. I el personal en aquest moment probablement en els hospitals que ja en la Comunitat Valenciana estan molt bé, no? Per això s'ha demanat passar a la fase 1 a la nostra comunitat, pues, puguen estar en els centres de salut també i que el nostre personal sanitari puga fer també les seues vacances o el seu descans, perquè vull recordar que porten molts de dies treballant moltíssim de nit i de dia per a poder ajudar-nos a tots, no? I per això el meu reconeixement públic a tot aquest personal, però no només al personal sanitari, sinó a tota la gent que ha fet possible que els hospitals i els centres de salut funcionen en normalitat, que no se col·lapsaren, pues, a tot el personal de neteja, el zelador, a tot el món, no? A tot el món que ha estat ahí al peu del canó.
Sí, bé, aquestes contratacions fins a novembre també ajudaran a prevenir una segona onada possible que pot haver del virus, no?
Evidentment no estem... el virus existeix, el virus... Encara que les dades siguin molt bones i que els contagis vagin baixant i que els hospitals no els tinguem saturats i que les UCIs tampoc estiguen saturades i totes les dades positives que tenim, hi ha que recordar que el virus segueix estant entre nosaltres i que tenim que estar previnguts, no? I que un rebrot, pues, és possible, és possible. I davant d'esta possibilitat, pues, la millor forma de poder solucionar aquest problema és estar previnguts.
Exacte. Diputada, m'agradaria tornar un poquet al tema d'educació, no? Sobretot perquè mos explique quines mesures estan prenent en els col·legis, no? Per a aquesta fase, que no me'n recordo ara de quina fase és, crec que la segona, quan els xiquets puguen tornar a les aules, sobretot aquells que els pares no puguen fer-se càrrec d'ells perquè estan ja treballant, i sobretot els xics i xiques de batxiller.
Jo, al respecte, sí que tinc que dir una cosa. Ja sé que tot el món estem expectants en aquest tema i que tot el món voldríem saber ja quina serà esta retornada, no?
Sí.
Com se farà, quan se farà i tot. Però també tinc que apel·lar molt a la prudència. Encara no estem ni en la fase 1. La Comunitat Valenciana ha demanat entrar en fase 1 i el president Puig ja ha dit que sí que entrarà perquè complim els requisits, però això serà dilluns, i per la fase 2 queden 15 dies. Per tant, en aquest moment la prudència és la que ens ha d'acompanyar i no podem a 15 dies o a un mes vista dir com ho farem i què és el que passarà quan no sabem com se desenvoluparà ni tan sols la primera fase, o sigui, la setmana de la primera fase, no? I en el moment oportú, quan estaran les coses absolutament clares i sabrem quines són les dades i com afecta aquesta apertura i aquesta passe a la fase 1, se donaran les pertinents indicacions, no? I ja sé que en aquest moment potser demanar paciència és una mica pretensiós, però jo sí que demane a la gent que estiga que siga pacient i que en el moment oportú s'informaran de totes aquestes qüestions.
Perfecte. Diputada, abans d'anar amunt, també m'agradaria parlar amb vostè de la Llei Celaá, no? Al principi d'esta setmana vam conèixer que el govern central està treballant en una nova llei educativa i, clar, ens agradaria que s'explicara quines novetats té aquesta llei en la que ja estan treballant.
Sí, mira, és que m'agrada molt que me facis esta pregunta, perquè la llei de educació no és nova. La llei que s'ha presentat en el Congrés dels Diputats ja se va presentar en la legislatura anterior.
Sí.
Va decaure, no se va poder tramitar perquè se van dissoldre les Corts i, per tant, les iniciatives que hi havien presentades per llei decauen. Esta llei que se va presentar ara fa poc, és la mateixa, exactament la mateixa que se va presentar fa, pues, pot ser 8 mesos, 9 mesos o un any aproximadament, és exactament la mateixa. El mateix text és una llei que ha tingut moltíssima participació, que té moltíssim de consens en la comunitat educativa, que vull recordar que no el va tindre la llei Wert, no? La LOMQE, la llei anterior, la que està en vigor en aquest moment. I, per tant, no és una llei nova. Ja se va presentar. I ara està se va presentar abans de l'estat d'alarma, abans del confinament, i, evidentment, pues, seguirà el tràmit parlamentari. Els grups parlamentaris podran presentar les esmenes que creguen convenients. En aquest moment, evidentment, està paralitzat perquè el Congrés dels Diputats sabeu que no està en tramitació ordinària. Però que no és una llei que s'ha presentat ni en l'estat d'alarma ni és una llei nova. És una llei que ja tot el món coneixíem. I al respecte d'aquesta llei. Jo sí que vull aclarir i ficar de manifest que estos dies, per part de l'extrema dreta d'aquest país i per part de la dreta i de l'oposició, s'ha fet, s'han difundit coses que no són certes. Val? Han dit que el govern d'Espanya vol tancar els centres d'educació especial. Sí. I jo dic que això és rotundament i absolutament una falsedat. El que sí que té veu la llei i que, a més, el CERMI havia demanat és que als centres ordinaris, se dona un període de 10 anys per a dotar-los de totes aquelles mesures que són necessaris per a els xiquets i les xiquetes que necessiten atenció educativa especial. I després seran els pares i les mares junts en la comunitat, en els pedagògics i en els psicòlegs i en tots els equips dels col·les, els que decidiran si van a un col·legi d'educació especial o van a un col·legi ordinari en totes les mesures per a garantir la seva inclusió. No anem a renunciar de cap de les maneres la inclusió, les polítiques educatives d'inclusió, de cap de les maneres. I vull que la gent això ho entenga, no? Perquè és que és així. De fet, vull recordar, i ho vaig recordar el dimecres en la compareixença en les Corts Valencianes, que no és només que no anem a tancar els centres d'educació especial, sinó que estem a favor de centres d'educació especial i en tota la comunitat valenciana. En este moment hi ha 13 actuacions en Edificant, que sabeu que és el programa en col·laboració amb els ajuntaments per a fer centres escolars, hi ha 13 delegacions fetes i aprovades per a reformes i construccions de centres d'educació especial en una assignació de més de 26 milions d'euros. I hi ha 3 més que estan a punt de delegar-se en la seva corresponent augment de les partides pressupostàries. De fet, pues, està a punt de delegar-se en la nostra província, per exemple, un centre nou d'educació especial al nord de Castelló,
sí,
concretament a Vinaròs, no?, que és un centre d'educació especial comarcal per a la comarca del Baix Maestrat. Per tant, aquestes són les dades, aquesta és la realitat i sí que vull tranquil·litzar a totes les famílies que tenen els seus xiquets i xiquetes pues, en centres d'educació especial, que no se preocupen, que els anem a recolzar com ho hem fet fins ara. I la veritat és que lamento moltíssim que hi haga partits que utilitzen l'estrès, no, d'aquestes famílies habitual i més ara en esta situació en la que estem vivint per a fer no política sinó antipolítica.
Perfecte, diputada. Pues moltes gràcies pel seu aclariment, perquè era una de les preguntes que tenia en mig, però gràcies per aclarar-nos personalment. Diputada, gràcies per estar avui amb nosaltres i anirem parlant de totes aquestes noves mesures que es prenguen, sobretot de cara a aquesta tornada dels xiquets a les escoles.
Molt bé, pues molt bon dia a tots.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
I ara també anem a parlar amb el director general de la Caixa Rural de Vila-real, Manolo Cobertorer. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, què tal?
De salut bé, de diners, pues, com tot el món, per això mateixa volem parlar amb vostè.
Són les dues coses, els diners i la salut, sobretot.
Molt bé. Mire, el govern anuncia el segon tram d'avals que posa a disposició de les empreses per a poder passar aquest temps tan convulso que tenim. Exactament, per a la gent que no hagi demanat encara aquest tipus d'ajuda i que considere que ara és el moment per a demanar-la, què és el que té que amanir una empresa per a poder anar al banc a demanar aquests crèdits ICO?
Sí, efectivament, com tu molt bé dius, s'ha obert ja el segon tram de finançament d'avals ICO, en aquest cas un altre tram de 20.000 milions. Este segon tram només està destinat a pimes i autònoms, no té import per a grans empreses. I bueno, és un tram més que portem una continuïtat respecte al primer. Si un autònom o si una xicoteta empresa pues, preveu que va tindre dificultats o les està tenint per a poder fer front als pagaments immediatos que tingui a la Seguretat Social, a l'autònom o a les nòmines, a un proveedor que li té que servir, i clar, com ja ha baixat els seus ingressos, considera que no pot arribar a tot, el primer que hauria de fer seria un planning real de quins pagaments, quines obligacions va tindre en els pròxims 2-3 mesos, quines d'aquestes obligacions creu que sí que podrà atendre i quines d'aquestes obligacions creu que tindrà dificultats per a atendre. I un camí arribat a aquest punt, anem a quantificar-ho. A dir, pues mira, jo al final necessitaré aquesta quantitat. És important, i és una reflexió que sí que m'agrada trasladar sempre, és important que aquest exercici inicial fem ben fet, perquè això no és barra libre, això no és donar diners i ja està. Pensem que és un préstec, i com tots els préstecs, avui ens estan ajudant, però demà tenim l'obligació d'anar tornant-los. Per tant, estem salvant el match ball, que aquesta situació crítica ens està ficant econòmicament, però és una cosa que d'ací 6 mesos, d'ací un any, això es començarà a devengar unes quotes que tindrem que atendre. Llavors, el primer exercici molt important és quantificar el correctament què és el que anem a necessitar. De totes maneres, si no fora factible en un primer moment saber-ho exactament, bueno, d'ací un mes, dos mesos se pot tornar a parlar, perquè aquest segon tram està fins al 30 de juny i possiblement ja s'està parlant de la millor lliberar inclús un altre tercer tram. ¿Vale? I això seria el primer exercici i després portem la documentació econòmica per poder estudiar i valorar les possibilitats que tinga de donar-li la financiació. Si pot ficar en contacte amb vosaltres, a través de la banca electrònica, els murs que tenim d'ara de xats, o que directament, telefònicament, en les nostres oficines, en fi, qualsevol dels mitjans que puguem contactar en aquests moments en la nostra entitat.
Una altra de les coses que preocupa i que els empresaris voldrien saber, però que no sabran, serà... Claro, nosaltres sabem els gastos que tindrem, però i els ingressos que tindrem, perquè això serà algo que no serà real, serà fictici. És dir, si nosaltres hasta febrer, per exemple, qualsevol empresa de febrer tenia una facturació, i quina previsió pot tindre aquests tres pròxims mesos? Real? Previsible? Com ho quantifica l'empresa?
Clar, això és complicat, evidentment, i sense certesa. Això quan arrencarem al 100% conforme estàvem fa 3 mesos, arrencarem al 40%, arrencarem al 70%, com arrencarem? Pues, evidentment això és una incertesa que per desgràcia no podem donar resposta ni nosaltres ni ningú. Això suposem que arrencarà d'una manera. N'hi haurà sectors que aniran més a pressa, n'hi haurà altres sectors que aniran més lentos, uns altres estaran més afectats. Jo crec que ahir el propi negoci, la pròpia empresa, és la que deu de valorar el més correctament possible aquestes pues, previsions.
Vostè quan mos demana que tinguem seny, mos diu que siguem realistes en quant a la previsió que podem arribar a tindre.
Correcte. Més que res a veure, és des del punt de vista de que del que comentava abans, de que t'estàs creant una obligació a futur.
Clar, sí, però com allò de que no, és que avala el govern. És com si
avala el govern. Al final, en un moment determinat, si tu no vas a fer front al pagament, és a dir, si la cosa ja s'ha deteriorat tant que tu no pots atendre i tu tens que... És a dir, seria entrar en unes dificultats afegides, en aquest moment l'entitat financera li sol·licitaria a l'ICO que aquesta persona només està tenint els pagaments. És a dir, seria entrar ja en un període, doncs això, de la mala morositat, que tu no pots... una situació dificultosa i desgraciadament llitja, perquè al final de la correguda pues, no és agradable que jo te reclami els diners i tu no pugues pagar-me i que tingues que tirar-me a l'estant. Jo preferiria el seny per no tindre que arribar mai a aquest punt.
Sí, perquè d'alguna manera el govern fa aquest anunci, en aquest cas és als bancs, en uns altres casos, per exemple, ahir parlàvem amb les funeràries, que diuen que podien tindre 10 persones, i clar, els funeraris diuen 10 persones en una sala, en tot el tanatori. És dir, el govern fa un anunci i després es passa la pilota. La pilota ara la tenen vostès i vostès mos diuen, cuidao, anem a tindre seny i anem a saber... a on arribarem i a on no arribarem, no? És el que vostè està intentant traslladar-nos.
Sí, correcte. Evidentment, l'aval de l'IC o l'aval de l'Estat, en aquest cas, pues pot decantar que una operació que pugui anar en certes dificultats, pues, en un moment determinat la puguem veure via factible per aquesta ajuda, ¿vale? Però el propi ICO, el propi govern, ens està dient que els paràmetres d'anàlisi de risc de les operacions siguen els mateixos que teníem antes inclús, o com si no tinguérem l'aval de l'ICO, és a dir, no perquè faci l'aval de l'ICO tot no vale. El propi ICO mos està dient, escolta, vostès facin la seva feina ben feta, vostès analitzen el risc com se deu d'analitzar.
Mire, jo li poso un exemple. Jo soc una empresa i vaig a demanar este préstec ICO i he tingut una facturació en febrer, que era un mes normal, i una facturació en març. Lo prudent, si jo he perdut un 80% de la meva facturació en març, lo prudent seria anar en una previsió de...
A veure, clar, ahir hauria que analitzar. Han perdut un 80% de la nostra facturació. Els gastos continuen sent els mateixos. M'he vist obligat a fer un ERTE i, per tant, també m'han disminuït els meus gastos. No tinc... no sé, depèn de cada sector, però si estic fabricant taulellets, no estic comprant ara material i tot. És a dir, no seria únicament el volumen d'ingressos, hauria que veure la balança entre volumen d'ingressos i gastos per veure aquesta diferència i després el que comentava, d'aquesta diferència jo per al meu pulmó puc arribar a un 20%, un 40%, o sigui, l'altre 60, un altre 50, un altre 70 és el que vaig a demanar-vos en aquests moments. Entenc que t'hauran baixat o hauran disminuït també els ingressos com possiblement gastos. En quina quantia? Pues això és el que tenim que estudiar i el que
és dir,
que valorar
en el moment en què en el moment en què una persona arriba i li planteja tot això, vostès també valoren el fet de que aquesta persona ja hagi tingut i se sent que demana i s'hagi ajustat a la situació. Això sumarà el fet de veure que aquesta persona sí té una previsió real en quant al futur.
Correcte. Al final el que volem realment és ajudar-lo. I ajudar-lo avui, demà i l'any que ve. Perquè traslladar el problema l'any que ve no és ajudar, des del meu punt de vista. És ajudar a fer una quantitat real per poder fer front i poder salvar este màxim que tenim situat a la taula.
Pues Manolo Cubertero, director general de la Caixa Rural de Vila-real. Moltes gràcies per haver-nos fet aquest aclariment, que jo pense que hi haurà gent que inclús aquesta reflexió que ha fet li valdrà sobretot tornar a pensar a la seva empresa i veure que aquesta reestructuració que potser encara no ha fet, hauria d'haver-la fet. Moltes gràcies i molt bon dia per haver entrat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
És el torn de parlar amb el diputat provincial de la Diputació de Castelló i encarregat de tota la matèria competent dels bombers i, a més, alcalde també de la localitat de Vilafamés. Bon dia, Abel Ibáñez.
Hola, molt bon dia.
Contem-nos un poquet, perquè durant tota aquesta setmana ja s'han repartit per tots els ajuntaments de Castelló tot el material sanitari, veritat?
Sí, la veritat que, bueno, a banda dels taxes que estem fent, no?, per totes les poblacions, de desinfecció una vegada a la setmana, no?, aquí els ajuntaments que molt estan demanant a servei. Esta setmana van a plegar ja des de Xina les 370.000 mascaretes que havien demanat els ajuntaments. Aleshores, el repartiment de totes les mascarilles s'ha encarregat de també el consorci en ajudar en el reparto. A banda també, pues, el permòbil, perquè, com sabeu, jo soc tan diputada de consorci de bombers com del permòbil.
Sí.
De la Diputació de Castelló. Aleshores, entre els dos organismes han sigut encarregats de repartir totes les mascarilles per ajuntaments i la veritat que ha sigut una tasca molt, molt ràpida perquè van a plegar dimarts i pràcticament el dijous ja tots els ajuntaments de la província tenien les seues mascarilles a l'ajuntaments.
Es continuarà en este repartiment? O sigui, per a les següents fases vindrà més material o...?
Sí, sí, en principi la Diputació de Castelló és la que està coordinant tots els repartiments de qualsevol tipus de material que aplegui de qualsevol organisme. No? De fet, també hem estat plegant el material des del Ministeri i també hem estat plegant material des d'emergències de València. Per tant, nosaltres com a Diputació som els encarregats de fer el reparto de tot tipus de material aplegui, perquè nosaltres som els que coordinem el nostre personal, tant del Consorci Provincial de Bombers, ajudes per protecció civil i després també el parc mòbil i som nosaltres com a institució provincial l'encarregada de fer aquest repartiment.
Sí, no sé si ara, quan vinga la fase 1, s'augmentarà també els treballs de desinfecció, sobretot a les zones on més es produïsquen aglomeracions.
Sí, de fet, a veure, ara ja estem complint, han ampliat els serveis i ja pues, podem fer, diguem, una netilla setmanal a totes aquestes poblacions que ho estan demanant. El que passa és que sí que tinc que dir també, no, ara com a primícia, de que, claro, ara quan vingui l'estiu, segurament, aquestes desinfeccions per part del Consorci Provincial de Bombers òbviament, tindran que anar a reduir-se perquè ja entrem en el perill, no, de que puguin haver també incendis.
Claro.
I per tant, claro, els bomberos també tenen aquest tipus de tasques, no? No està, segurament, en aquestes taules de diàleg que ha creat la Diputació de Castelló, en tots els entorns socials i empresarials de la província, segurament també s'hi haurà alguna línia d'ajuda per a que aquell ajuntament, on ja no puguem, diguem, anar per part nostra, de tot el que venia l'estiu i els bombers que estan més pendents dels incendis, segurament també s'hi haurà alguna línia en aquest sentit, no, de poder ajudar als ajuntaments que puguen gastar-se també diners en desinfecció i neteja de les poblacions.
Sí, i s'ha pensat traure a lo millor alguna plaça de bombers per ara, per augmentar també el cost?
Ara mateix estan tots els plaços administratius paralitzats. ¿Vale? Sí que veritat que a poc a poc des del govern estan obrint ja algunes coses, per exemple, el tema de contratació de serveis a través de l'electrònicament ja se pot fer a hores d'ara. Ara mateix ja se poden fer licitacions i contratacions a nivell electrònic. ¿Vale?
Sí.
De paper encara no s'ha obert, però a nivell electrònic se poden tramitar licitacions i contratacions. Òbviament, nosaltres, com no sé si alguna vegada us ho vaig contar ja, tenim preparades unes bases de bombers. ¿Vale? Les tenim ahir ja a punt de llançar-les. En el moment que es busquen tots els passos, òbviament les llançarem i ja, quan vos deixen fer les proves físiques i les sales, perquè òbviament se presenta molta gent i són grups bastant grans, doncs, bueno, poquet a poquet anirem fent aquests exàmens, encara que sigui en grups reduïts, però bueno, la nostra intenció sí que és treure aquestes places que tenim ara mateix en marxa.
Uh-huh. I vostès que roden un poquet més per ahí, on és el puesto més? Hi ha aglomeracions? No sé si la gent està respectant totes les mesures que hi ha en aquest moment.
En aquest moment, el que està més permès, no, pues és eixir a fer esport i passejar, no? Perquè els bars, la seguretat que molts d'ells de casa estan acondicionant per a poder donar un servici de seguretat. Per tant, sí que, bueno, per lo que s'està detectant és que en aquelles zones de passeig que solen anar per les ciutats o per els pobles, ¿vale? És a la millor en moments puntuals és possible que hi hagués un poquet d'aglomeració de gent. Però, bueno, en teoria, la província de Castelló és bastant prudent i jo crec que són de les províncies el menys afectat. I també jo crec que és de la responsabilitat que tenim, que no tenen els ciutadans, no? Encara que tenen que coincidir en alguns dies, s'està respectant bastant el tema de les mascaretes i les distàncies de seguretat.
Sí,
jo penso que la gent són prou responsables en la província de Castelló i la veritat que també és molt agraït.
M'imagino que la seguretat augmentarà ara en la fase 1 de desconfinament per a que la gent tampoc isca al carrer a libre albedrío, no?
Sí, jo també penso que la gent, a veure, tampoc no crec que sigui aquesta província sempre és a l'oco, Jo penso que són prou responsables, com deia abans, i com al final també són les comunitats autònomes les que tenen que decidir en quina fase entren. Jo crec que la comunitat autònoma de nostra, no? Jo penso que Ximo Puig, jo penso que crec que sobretot la zona de la província de Castelló, que és la zona nord, no? De,
sí,
la comunitat autònoma, penso que sí que admetirà el que es comença a fer segur ja a partir d'esta setmana, perquè òbviament estem demostrant molta responsabilitat, no? I jo crec que seguirem en aquesta tasca. Jo penso que la gent seguirà sent responsable i encara que ho estiguin terrasses i bars, jo crec que sobretot al principi la gent anirà amb molt de compte, no? I molta prudència.
I a la localitat de Vilafamés com està la situació?
La veritat, jo també estic molt content, no? De la gent de Vilafamés, tant a nivell personal, que la gent també és molt, molt responsable. Ara mateix, quan se permet així de passejar, també tinc que dir que al fer un poble de menys de 5.000 habitants tenim moltes més hores per a poder incidir.
Sí.
I la gent, pues, bueno, la gent també s'ha repartit molt, no, durant tot el dia per a poder repartir-se, no? Però la veritat que estic molt content de la població de Vilafamés, per la seva responsabilitat, i també de la gent que ens està tirant una maneta, perquè són molts voluntaris, no? Sobretot els llauradors, no? Que ens estan ajudant també en les tasques de desinfecció i dos dies a la setmana treuen els seus tractors i tenen bolses per tot el poble. I la veritat que també és molt agraït, no? I jo estic content de la veritat de Vilafamés, perquè són molt responsables i també col·laboradors.
Perfecte, diputat. Pues moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat com està la situació i les tasques tan importants que estan fent els bombers així a la Comunitat Valenciana. Bé, i a la província de Castelló, sobretot.
Pues sí, moltes gràcies també a vosaltres per poder també ajudar-nos a trobar aquesta tranquil·litat i cada dia pues, que la gent se vagi conscienciant de que estem en una pandèmia molt, molt important i han de ser tots conscients i responsables. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Adeu.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de poliespà i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-7452-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Seguim a la 92.2, Ràdio Villarreal, i un dels temes que ens preocupava en aquestes setmanes era el tema de Ondològic, i anem a parlar amb Yolanda Manzanera. Ella és gerent de Setu Vivanta, d'ací de Villarreal, de l'Avinguda Pius 12. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Montse, ¿qué tal?
Pues bien, mira, vamos a preguntarte porque yo sé que vosotros sois muy responsables en el tema de la seguridad de vuestra clínica, y como esto ya lo tenemos a pie de calle, que todo el mundo, pues vamos a que nos expliques un poco las medidas que durante estas semanas pasadas teníais y ahora las que realmente habéis reforzado para que sea todo un poco más seguro. Ya lo era, pero bueno, vamos a intentar que la gente esté tranquila. Cuéntanos, Yolanda, desde tu clínica, Setu Vivanta, ¿qué habéis hecho?
Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer a todo el pueblo y dar mucho ánimo a todo el pueblo de Villarreal y bueno, y sobre todo transmitir un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Nosotros estamos siguiendo, de hecho no hemos cerrado la clínica, hemos estado dando servicio de urgencias y servicios mínimos, pero hemos estado aquí. Entonces, a partir del lunes, que bueno, pues que la gente está un poco intranquila, nosotros hemos puesto todas las medidas de seguridad marcadas por el Colegio de Odontólogos, citas previas, trajes, mascarillas, guantes, ozono para poder desinfectar una vez haya acabado nuestra jornada laboral. Y que, sobre todo, transmitirle a nuestros pacientes y a la gente de Villarreal tranquilidad, que estamos aquí, que no nos hemos ido, que todo lo que estamos invirtiendo es para que ellos se sientan seguros y que siempre hemos estado apoyándolos. O sea, que estén completamente tranquilos, que todas las medidas de seguridad y todo lo que necesiten está a su alcance. Siempre lo ha estado y ahora aún más.
Sí, comentamos que serán las citas, será cita previa, como estos días pasados, que también atenderéis las urgencias, pero también ya será un poco la normalidad, digamos, entre comillas. ¿Es así?
A ver, bueno, normalidad, ojalá.
Entre comillas, sí,
ojalá pudiéramos tener todos normalidad como hace 2 meses, que bueno, volverá. Pero a ver, te cuento un poco, ¿vale, Montse?
Sí,
nosotros
sí.
Lo que estamos haciendo es siempre el paciente tiene que llamar por teléfono a la clínica, ¿vale? Mm. Tenemos que tener como máximo, o sea, un doctor solamente, ¿vale?
Sí.
2 personas en la sala de espera, no podemos tener más, con unos intervalos de media hora para que nuestra auxiliar, que es la que ha estado con nosotros durante todo este periodo de tiempo de cuarentena, pueda desinfectar el gabinete para que pueda entrar la otra persona. Con lo cual, siempre tiene que haber una distancia de seguridad de un paciente con otro y dar tiempo para poder limpiar el gabinete en condiciones, el instrumental, que la doctora se pueda cambiar la mascarilla, pueda cambiar los guantes. O sea, siempre pautando y obviamente siempre tiene prioridad las urgencias, pero estamos aquí para lo que necesiten. O sea,
claro,
esto ya empieza otra vez a remontar. Nosotros queremos que esto remonte y que la gente esté completamente tranquila. Esto es un mensaje de tranquilidad.
Sí, es que además ya pasamos a la primera fase, ya pues lo que son a nivel comercios, restaurantes y demás, ya se van abriendo. Y claro, la gente pues también tiene que entrar dentro de esta normalidad nueva, digamos así, y que bueno,
una
que
sepa. Vida nueva.
Exacto, pero bueno, volveremos, esperemos a lo antiguo. Yolanda, yo sé que vosotros vamos a, o sea, cuando vayamos a la clínica tenemos que llevar guantes y mascarilla.
Sí, nosotros de todas maneras, Montse, perdona que te interrumpa, nosotros, no. A ver, intentamos que cuando el paciente entra en la clínica tenga su mascarilla,
claro,
tenga sus guantes, porque claro, tú ten en cuenta que nosotros estamos dentro de la clínica, pero la gente viene de fuera de la calle, ¿vale?
Exacto.
Con lo cual, como bien estamos, tenemos que ser un poco responsables con lo que nos están pautando y con los protocolos. Entonces nosotros desde dentro de la clínica, antes que el paciente entre al gabinete, nosotros tiene su mascarilla, tiene su gel para desinfectarse y el gel está a su disposición tanto a la hora de que entra a la clínica como a la hora de que salga.
Correcto.
Siempre lo tenemos en la entrada de la clínica.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Yolanda, vamos a transmitir este sentimiento de tranquilidad, que no hay ningún problema, que vamos a entrar de esta nueva normalidad. Y bueno, que Sé Tu Vivanta está en la avenida Pío XII, que estáis a 100% y que bueno, que esperáis a vuestros clientes con las manos abiertas.
Exacto, con las mascarillas, los guantes, los geles, con todo abierto para tener un poco de, bueno, no se nos puede ver la sonrisa, no se nos pueden ver, pero bueno, los ojos, la expresión de los ojos lo dice todo. Y bueno,
así
estamos esperándolos con las manos, con los brazos abiertos sin poderlos abrazar.
Así es. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias. Volveremos a hablar un poquito más adelante y así que nos vas contando pues todo cómo funcionáis y cómo vais para saber un poquito más de Sé Tu Vivanta, que bueno, que es la clínica de referencia en Villarreal de casa ya, digamos.
Sí, somos una gran familia.
Así
es. Contamos con todo el apoyo y bueno, transmitir a toda la gente que lo está pasando mal, pues todo nuestro apoyo y lo que necesiten, como siempre, estamos aquí.
Muy bien, muchísimas gracias, Yolanda.
Un besito muy fuerte a todos los oyentes.
Gracias.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
I ara també des de les Corts tenim el diputat autonòmic Toni Cantó per Ciudadanos. Bon dia, Toni.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues de salud bien, preocupados sí. Por la situación política y por los cambios que se van sucediendo continuamente. Algo que la gente, hay gente que ha entendido más y gente que ha entendido menos, ha sido el que le haya, ¿cómo le digo?, que le estén diciendo a Inés Arrimadas que es el partido bisagra. ¿Esto es así? ¿Es el partido bisagra?
Bueno, yo en primer lugar mandar un saludo a toda la gente y especialmente a aquellos que hayan perdido algún ser querido o algún amigo. Yo creo que este es un drama que iremos poniendo en su justo lugar y medida con el tiempo de lo grande que es, ¿no? Felicitar a todos los que están cumpliendo con el confinamiento y también toda mi solidaridad con aquellos que ya están sufriendo lo que es una crisis económica muy grave y que va a ser muy grave. Bien, en cuanto a lo de bisagra, bueno, yo creo que nosotros siempre hemos aspirado, no sé cómo se llama eso, si se llama bisagra o cómo se llama, pero sí que hemos aspirado a hacer política útil desde el centro, que significa que a veces puedes estar pactando con un partido que esté algo a tu izquierda y luego con otro algo a tu derecha. De hecho, creo que ahora, y yo lo repito aquí en la Comunidad Valenciana, e Inés lo dice también en el Congreso y otros compañeros en otras comunidades autónomas, el país estaría mucho mejor preparado con un gobierno de concentración, como se ha hecho en otros países europeos, de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, que con las mezcolanzas que hay, sobre todo en el gobierno central o aquí en la comunidad autónoma. Ojalá, yo creo que desde el centro se puede llegar a mejores soluciones. Todo lo que nosotros podamos ayudar, lo haremos. Anteayer mismo lo demostró Inés con su voto. Yo creo que es obvio lo que pensamos del señor Sánchez. Uh-huh. Y no te digo ya de sus socios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que no se estaba votando el apoyo a Sánchez, se estaba votando si este sábado, si mañana abríamos las puertas y todo el mundo salía con plena libertad a la calle, y yo creo francamente que todavía no estamos preparados para eso, entre otras cosas porque ni siquiera sabemos qué reflejo va a tener en el número de contagios esas tímidas aperturas que hemos dado ya. Yo paseo ya todos los días una hora y pico y veo mucha gente en la calle, y el resultado de esa gente en la calle, como en el horario de niños o de mayores, no lo vamos a conocer hasta dentro de unos días todavía, ¿no? Así que yo creo, entiendo la impaciencia, yo soy el primer impaciente, pero yo creo que no era prudente levantar este sábado ya el estado de alarma. Sí. Y luego además también conseguimos sacarle una serie de medidas económicas para nosotros importantes de ampliación de ayudas, ERTEs y ayudas a pymes que creemos que son muy necesarias en este momento.
Sí, pero así a vista de pájaro, la gente ha podido ver que de alguna manera puede sustituir a Esquerra, Ciudadanos.
Bueno, mire, yo lo decía ayer también, a la hora de la verdad siempre dijimos que Sánchez era un problema, porque el sanchismo no es el PSOE que históricamente ha ayudado a este país, pero era un problema mayor todavía los socios que elegía para gobernar, y siempre hemos hablado muy mal, porque es obvio que no podemos hablar bien de gente como Esquerra o Bildu. Y yo ya decía ayer que, tal y como nosotros hemos dicho, cuando España les necesita, aquellos que no creen en España saltan del barco, ¿eh? Cuando más se les necesita, y ahí estaba el voto, no votaron a favor ni Esquerra ni Bildu, ¿no? Así que yo creo que el ejercicio de responsabilidad fue el nuestro, que a pesar de no estar de acuerdo con este gobierno, apoyamos y votamos con ellos, porque, repito, lo que se votaba era si abrir mañana de golpe las puertas a todo el mundo sin control. Y yo creemos que eso es apresurado.
En este caso, Sánchez lanzó la pelota, Inés no la soltó y el Partido Popular la soltó, porque todo el mundo esperaba que hiciera o un sí o un no, y la soltó. Sí. ¿No?
Bueno, el Partido Popular demostró ser mucho menos útil para los españoles que nosotros. Nosotros al final arrancamos una reunión semanal con la oposición para que Sánchez deje de actuar ya unilateralmente. Arrancamos el compromiso de elaborar un plan B, porque nos parecía vergonzoso que el gobierno no tuviera un plan B. Y arrancamos, como he dicho antes, esa condición de deslindar, o sea, ahora mismo los ERTEs y las ayudas a las empresas estaban ligados a la continuación del estado de alarma, y eso va a dejar de ser así gracias a nosotros. Así que nosotros creo que fuimos útiles a los españoles, y el Partido Popular no, se abstuvo y no consiguió nada a cambio, fue inútil. Yo creo que fue cobarde. Yo creo que él, porque además lo aceptó y lo dijo en el discurso, sabía que era apresurado levantar el estado de alarma, pero temía que tuviera un coste, digamos, entre su electorado el votar junto a Sánchez. Y yo creo que ahora no es un momento de hablar de concentrarse en los resultados electorales ni en la calculadora electoral. Ahora lo que hay que ver es qué es lo bueno para la salud, en primer lugar, y para el empleo de los españoles.
Después dejamos el gobierno de la nación, que bueno, que lo deja con un buen sabor de boca. Estoy oyendo que usted está contento por la actuación de su presidenta. Pero cuando nos vamos a Generalitat y yo le pregunto que tenemos tres hospitales de campaña que han costado 8,6 millones de euros, ¿usted qué me puede contestar delante de eso?
Pues le digo que es una vergüenza, y ayer se lo dijimos al señor Ximo Puig, se lo dijo Vicente Fernández a la consellera de Justicia, que defendía y además criticaba el modelo de IFEMA, ¿no? Y mire, el modelo de IFEMA es un hospital de campaña que se montó en 48 horas, que ha sido elogiado por gente de todo el mundo y que se cerró después de que más de 5.000 personas, pacientes, hayan pasado por ahí. Y aquí, sin embargo, ni siquiera hemos podido recibir a un enfermo.
Lo que argumenta Ximo Puig es que, bueno, que están montados y que están preparados para recibir a los enfermos.
Bueno, eso es mentira. Eso no es cierto, porque ahora mismo no solamente hace falta infraestructuras sanitarias para los enfermos del COVID, hacen falta también para multitud de enfermos que están esperando a ser operados o tratados y que han tenido que ser retrasadas esas intervenciones por la pandemia. Y para eso ya podrían estar utilizando ese hospital de campaña, así tan maravilloso y tan preparado iba a estar, ¿no? Y sin embargo no lo están utilizando. El señor Ximo Puig dijo que iba a estar en 15 días, ha tardado mes y pico, no estaba preparado, de hecho, se pusieron a hacer una vergonzosa foto en plan de político antiguo cortando una cinta cuando aquello no estaba ni preparado para funcionar. Yo creo que es una muestra de una gestión vergonzosamente mala, pero también hay que reconocerle, y yo lo hago, al señor Puig, otras cosas que algunas comunidades autónomas han hecho todavía mejor que el gobierno central, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo también es hablar diariamente, yo con el señor Puig, para hacerle propuestas, algunas de las cuales nos han aceptado, y hemos arrancado desde la bajada de sueldos de los diputados hasta el luto oficial que pedimos nosotros también, o hasta, y se lo digo en primicia porque acabamos de firmarla ahora mismo, después de estar ayer hasta última hora de la tarde batallando por el objeto de la comisión, hasta iniciar la semana que viene una comisión por la reconstrucción en la que estará el gobierno valenciano, las Cortes, pero también multitud de gente de la sociedad civil que yo creo que puede aportar mucho sobre cómo encarar esta crisis sanitaria y económica.
Uh-huh. Cuando hablamos de esos hospitales de campaña y el dinero que han costado, ese dinero, vamos a ver, se le estaba pidiendo al presidente, a Ximo Puig, que explicara por qué dio la concesión a una empresa que, por lo visto, está formada por una UTE de dos empresas que ya existían.
Sí, sí, ayer se habló de ese tema también, y yo lo que haría es ampliar el foco. Lo que creo que es impresentable, y hoy también se leen noticias de cómo incluso el síndico le pega un toque a la Consellería de Transparencia, que no está haciendo absolutamente nada. Lo que es increíble es que tanto aquí como en Madrid no haya control y esté suspendido el control sobre las operaciones de contratación o de compra de material que se están llevando a cabo. Esto es absolutamente inaceptable. No se puede uno escudar en el estado de alarma para hacer contratos opacos, compras opacas, en las que estamos conociendo que hay comisionistas que han sido castigados por la justicia, que tienen la empresa montada a pantalla en Panamá. En fin, yo creo que el espectáculo es bochornoso. Yo lo uniría a que nosotros creemos que en estos momentos, y también lo vamos a defender en la comisión, lo que hay que hacer es un ERTE político, y viendo cómo están las cosas, yo creo que más que nunca a la señora que lleva, a la consellera de Transparencia, lo que hay que decirle es que se retire, que se convierta en una directora general o en una secretaría autonómica y que dé un paso a un lado. No podemos mantener un gobierno central de 22 ministerios y no podemos mantener aquí consellerías que no sirven de nada, entre ellas la de transparencia. Pero repito, lo que es impresionante es que esté levantado el control y no podamos conocer todos esos contratos.
¿Usted sabe si los hospitales de campaña están completamente terminados? Porque ayer la portavoz de Sanidad de Podem nos dijo que efectivamente estaban terminados, pero escuchamos que Miguel Barrachina hablaba de unos posibles orinales porque ya no habían los sanitarios no estaban instalados. ¿Usted sabe si están terminados?
Bueno, parece ser que no, parece ser que hay fallos, parece ser que esos sanitarios además no son accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad. En fin, parece que hay fallos. Y a mí me parece absolutamente vergonzoso que todavía no lo estén, y que sobre todo que no estén funcionando. Mira, si están preparados, deberían estar funcionando, porque podríamos estar trasladando allí algunos enfermos y empezando a ponernos manos a la obra hacia tantísimas personas que por la pandemia están esperando a ser intervenidas.
Uh-huh. Y si hablamos de educación, ¿qué le parece esta compra de 14.000 tablets, este anuncio de que gracias a este gobierno los profesores están respaldados, la educación se lleva como toca?
No, yo creo que es obvio que educación tampoco ha hecho los deberes y que en esto, no solamente a educación, sino a toda la administración en general, se ha demostrado que algo que debería estar preparado ya hace tiempo, que son todas las opciones de teletrabajo, se ha demostrado que nadie ha hecho los deberes como es debido en la administración pública. Y la educación es un clarísimo ejemplo. Hay muchos niños que siguen sin poder trabajar, seguimos sin saber qué va a pasar con nuestros hijos, seguimos sin saber qué va a pasar con los padres que se tengan que poner a trabajar y qué van a hacer con sus hijos, que no hay colegios a donde llevarlos, seguimos con demasiadas incógnitas en el aire y eso no puede ser. Y en eso yo creo que hay que unir aquí a Marsa y también al gobierno central, a una CELA que ha dado clarísimas muestras de estar gestionando mal todo lo que está pasando.
¿Qué le parece la dimisión de la directora de Sanidad de Madrid de anoche por no estar de acuerdo con la decisión de Ayuso, de la presidenta?
Desconozco los motivos de esa dimisión, los desconozco, así que prefiero no opinar y hoy enterarme bastante mejor de qué es exactamente lo que ha pasado, así que no le puedo contestar. Yo sí que sé que ahora es un momento complicado en el que también estamos pagando cómo hemos vaciado el Estado español. Es decir, uno de los problemas que se ha visto aquí es que el ministerio no funcionaba, no funcionó y taponó a las comunidades autónomas. Es lo mismo que pasó en educación también, con la lucha contra el adoctrinamiento. La alta inspección educativa no funcionaba. El ministerio se vació completamente, en sanidad también, y encima taponado durante un par de semanas importantísimas las compras que luego tuvieron que hacer las comunidades autónomas, porque el ministro Illa, que además es cuota PSC y no tiene ni idea de esto, pues se le mostró inútil a la hora de comprar, ¿no? Pero yo creo que hay que pegarle un repaso también a esto, ¿no? No puede ser que se hayan vaciado absolutamente las atribuciones de los ministerios. Es complicado ahora ponerse a coordinar, porque yo creo que es obvio que no puede salir cada autonomía como le dé la gana de esto y que hay que aplicar unos criterios comunes, porque todo lo que hagamos nos va a ir afectando. La gente será libre en determinadas fases de ir a un lado a otro y, por lo tanto, esto puede ser peligroso. Yo creo que ahora hay que tener paciencia, pero es complicado el equilibrio, porque cada día que estemos confinados el golpe económico es más fuerte. Entonces es una balanza muy complicada la que tenemos ahora.
Entonces, ¿usted por quién apuesta? ¿Por el Madrid o por el Barça? O sea, ¿quién ha tomado mejor decisión?
Mire, yo sí me está dando a elegir a ciegas, entre cuáles son las decisiones que toman Ayuso y Aguado y Torra y compañía, siempre me pondré al lado de Ayuso y Aguado. Vamos, yo históricamente todo lo que ha hecho Torra y compañía, el secesionismo catalán, ha sido siempre un absoluto desastre para los catalanes en primer lugar y para el resto de España también.
Entonces, ¿usted entiende o, bueno, no valora positivamente el hecho de que en Barcelona, por el riesgo del contagio, se decida seguir con el confinamiento, no pasar a la siguiente fase?
Yo no sé en base a qué se toman esas decisiones, pero en cualquier caso, todas las decisiones, aunque las toma Torra, que tengan que ver con la prudencia, para mí estarán bien. Esto no quita lo que le he dicho antes, si me da usted a elegir. Ya veremos cómo termina siendo la decisión que se lleve a cabo o que se pida al Ministerio por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Si usted mañana fuera presidente de la Generalitat Valenciana, ¿qué decisión sería la primera que tomaría?
Bueno, yo cambiaría de socios. Yo ya he dicho que ahora mismo ir con Podemos o con Compromís.
Usted cuenta
todo lo que tiene que ver con la economía, que va a ser fundamental ahora mismo, es como ir ahora mismo a poner de conseller de sanidad a un antivacuna. Entonces yo creo que lo primero que haría es llamar al señor al que llevara los dos siguientes partidos, a Ciudadanos y al Partido Popular, y haría un gobierno de concentración.
En este caso, si usted fuera Ciudadanos y fuera el presidente de la Generalitat, los partidos que irían detrás serían el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular. Sí. Esto sería difícil de conjugar, ¿no?
Yo creo que no debería serlo ahora mismo. Hay partidos en nuestro entorno europeo que lo han hecho, y yo creo que ahora mismo sería una cuestión de responsabilidad. Es complicado porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nunca han querido hacerlo, y me parece alucinante porque hemos tenido momentos muy graves en nuestro país. La última crisis económica fue uno evidente, ¿no? Y nunca lo han hecho, pero a mí me parece que ahora mismo hay decisiones tan importantes que tomar, y la crisis económica que viene es tan intensa y va a afectar a tantos millones de españoles que deberían dar una muestra de generosidad y de responsabilidad y tomar una decisión como esa.
esto que usted me está planteando es la esencia que a usted le gustaría o que usted considera que tiene Ciudadanos y que Inés Arrimadas sí está demostrando qué es la que quiere llevar a cabo.
Sí, bueno, Inés ya antes, pero justo después también de las elecciones, habló por activa y por pasiva de una vía que ella bautizó 221, que era el número de escaños que sumaba el PSOE, el Partido Popular y nosotros. Uh-huh. Si eso lo estaba pidiendo Inés en un momento como el de la anterior, el anterior final de las elecciones, imagínese ahora mismo es, si cabe, todavía mucho más importante y mucho más urgente. Yo de hecho se lo he trasladado al señor Ximo Puig y le he trasladado que eso se podría llevar a cabo en las tres diputaciones provinciales, y yo estoy convencido de que en el 90%+ de los municipios de la Comunidad Valenciana. Imagínese lo que significa eso, tener al 90% de la administración de ayuntamientos, autonómica y provincial, con gobierno del mismo color. Yo estoy convencido de que eso sería mucho mejor para afrontar la crisis que viene, que además, por los datos que estamos conociendo, en la Comunidad Valenciana va a ser especialmente duro. El golpe al paro ha sido el tercero más intenso. Dependemos mucho del turismo. El turismo de este año se ha ido por el sumidero, sobre todo el internacional, así que el golpe aquí va a ser muy fuerte y requiere generosidad y responsabilidad.
Esto quiere decir, o esto se traduce en la renuncia de Girauta. Ciudadanos está perdiendo o está ganando en una misma línea y se está dejando por el camino los que no están de acuerdo en ese giro que ha tomado Inés Arrimadas, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo espero poder hablar pronto con Juan Carlos, que es una persona a la que admiro muchísimo y a quien respeto. Yo,
pero que no ha entendido para nada que Inés pudiera ser en este momento el partido bisagra, que de alguna manera, cuando se empezó en Ciudadanos, era el partido que venía a decirnos que venía a ocupar el centro.
Desconozco cuáles son los motivos concretos de Juan Carlos y de si está fundamentado por este voto o tiene que ver con más cosas. Yo no me atrevería a hacer ninguna valoración hasta que no haya hablado con él en persona. Yo solo te diría que me siento apenado porque Juan Carlos es una cabeza excepcionalmente bien amueblada y además es amigo personal. O sea que tanto él como Karina, que también lo ha hecho, para mí son una pérdida dolorosa.
Bueno, señor Toni Cantó, ¿sabe qué pasa? Que es que siempre nos pasamos del tiempo, pero claro, tengo tantas cosas siempre que preguntarle que yo creo que debería entrar más veces, ¿eh? En vez de hacerlo tan
bueno,
espaciado.
Encantado, ya sabes que siempre que quieras estoy a vuestra disposición.
Pues, Toni Cantó, muchas gracias y eso, hasta en breve, espero volver a preguntarle cosas. Gracias y buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos!
Juntos venceremos.
Bueno, i en este últim tram només fer un apunt, si ahir ens deien que ja no ens farien públics els casos que realment saberen fer de tests, ahir ens diuen que 55 tests nous d'en PCR i 192 tests 192 positius en tests ràpids, és a dir, teníem 55 en PCR i 192 en tests ràpids. Avui la Generalitat Valenciana no ens diu què ha sigut en PCR i què ha sigut en test ràpid i ens diu que només han hi hagut 27 casos nous. Ai, cada un que analitze.
A nivell nacional són 1.095 els nous casos en 24 hores i 229 les persones que han faltat.
Ah, pues encara és una xifra...
Sí, a mi lo llamatiu és que ahir sí que ens deien com estaven els positius, de quina forma, en quin mètode ens deien que hi havia positius, i avui no s'han dit en quin mètode. Simple i llanament han dit que hi ha 27 positius més. Això vol dir que ja tenim que donar per fet que aquests 27 positius han sigut en test, o bé ràpids o bé PCR.
Bueno, esperem que es comencen a fer-se més tests i puguem, bueno, donar a conèixer.
També estem veient com a les platges, no, s'estan prenent ja mesures i estem veient que inclús podríem reservar el nostre lloc a la platja,
sí,
amb el mòbil.
Sí.
Això seria... Bé, també diuen que ens tindrem que acostumar fins i tot a reservar el nostre asiento en el transport públic. O sigui, serà, la nova realitat va ser molt divertida, me penso.
Vale,
jo.
Pues dit això, avui és divendres, anem cada cap de setmana, un cap de setmana que podrem eixir més al carrer, en poblacions més menudes sense horari, en poblacions més grans en un horari determinat. Però vaja, ja no és igual que el fin de setmana passat, és a dir, tenim una bocana d'aire per a tot el món i a partir de la setmana que ve moltes novetats. Sí.
N'hi ha que dir que cuidau la gent en les camisetes fosfis perquè ja n'hi ha mosquits i t'acribillen, almenys en mi.
Sí, quan eixes a passejar per després ja n'hi ha puestos que n'hi ha mosquits.
Bueno, a tots vostès, a tots vosaltres, esperem que el dilluns se recorden que a les 12 estem així en Ràdio Vila-real.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta.
Bueno, y en esta cançoneta que avui mos ha brindat Txelo, no sabem per què, li preguntaré, el va interrogar, bueno, ja tenia ganes d'això, se sentia així.
Igual,
però ens agrada, ens agrada.
Montse Muñoz, moltes gràcies, fins dilluns.
Sí, fins dilluns, que passi la gent bon cap de setmana, el dilluns ja es comença la primera fase i esperem que siga millor.
Per cert, es torna a la peluqueria?
Sí.
Vale, perfecte.
Dijous.
Maria Ventura, moltes gràcies per haver compartit tot el dia, tot el matí amb nosaltres. I...
Per supost, turno?
Jo no tinc turno, però no res, com mos ha ficat esta cançó, dir-vos que m'encanteu tots.
Ah! I Txelo, te sents me da igual, no?
Sí, no, però sí, m'encanta. Sí. M'encanta, me da igual.
I, bueno, en esta alegria que volem contagiar-los, els deixem en el nostre company Javi Mata, que de ben segur es conta coses molt interessants. I a vostès, dilluns a les 12 en punt, recorden, vosaltres, no oblideu que venim ací i estem per a fer-los i per a fer-te feliç, almenys mentre estigues amb nosaltres.
Hacia el sol, yo en otra dirección, tú vas a nuevo.